Bon dia, com sempre, puntuals, 1:05 després del butlletí de la Com, arriba el dissabte i a Ràdio Falset és l'hora del vermut, l'hora de tertúlia, avui amb un sol bastant impressionant, estiuenc, tot i que estem encara a les primeres setmanes d'abril, anuncia ja una mica el que ens pot passar. Després arribarem a l'agost i ja serà una altra cosa, però abans encara ens queden uns mesos d'actualitat molt interessant a les nostres comarques. I aquí el que intentem és comentar una mica el que passa al Priorat, també al nostre país i més enllà, per veure diferents punts de vista, veure com se sent, com batega aquesta actualitat. Avui, per exemple, recuperem la Rosa Gairal.
Bon dia, bon dia. Ja tenia allò, com diu, un síndrome d'abstinència de
tertúlia.
Tres setmanes.
Seguides,
a més. Bueno. És allò que passa. Que potser estàs un munt de dies que tens els dissabtes lliures i arriba un moment que pum, pum, pum. Pues bé, ja tornem a ser aquí.
Benvinguda, com sempre, com també benvinguda a la Cèlia Morós.
Hola, bon dia.
I també a l'Enric Calvo, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tal d'intentar, home, no explicar la realitat perquè és una miqueta complicada, però sí fer una mica de balanç de les notícies que hi ha, repeteixo, referent a la nostra comarca una mica més enllà. Per exemple, avui ens hem aixecat amb tots els diaris, amb, per exemple, el Público titula la llista de la Gürtel, tot arreu s'ha fet ressò de que el Partit Popular al País Valencià ha aprovat les llistes on hi ha fins a 10 implicats en casos de corrupció. I clar, tothom es pregunta, això és normal?
Pregunto això pot passar?
Jo. Això pot passar?
S'hi poden apuntar en unes llistes la gent que estan imputats?
De poder?
De poder poden,
perquè si sortit, no?
Home, afortunadament ens escandalitza una mica, no? Perquè és que si ens semblés normal, la cosa seria una mica més escandalosa. Jo crec que l'avantatge que ens escandalitzi és que no és normal. No.
Però bueno.
Però no és la primera vegada i continuen rebent vots.
Exacte.
Clar, dius, què passa aquí?
No, home, no, normal no ho és. A veure, hi pot haver una persona, evidentment, una cosa és presumptament, l'altra és que hi ha un jutge, doncs, hagi dit, escolta, aquest senyor o aquesta senyora, doncs, està condemnada, no?, ja per corrupció. El que passa que tanta gent implicada en un cas de corrupció dintre d'una llista, la veritat és que et crida molt, molt l'atenció, no? Jo diria que és d'aquestes coses il·lògiques que a vegades no entenem, però el País Valencià té unes dinàmiques a nivell polític que se'ns fa estrany. La veritat és que aquí no ho entendríem, això, no? O no ho entenem, vaja. I en canvi a València estic segur que no estan tan escandalitzats com nosaltres. Sobretot en determinades zones del País Valencià.
Jo tinc la sensació que aquesta potser està fet a despit. No dic, què penseu? Nosaltres, ni que estiguem imputats, nosaltres es presentem, mirem a la llista...
Sí, com una mostra més d'innocència, no?
Com una mostra més d'innocència, que no hem fet res, i per més que així com a xuleria, no? Allò, de cara a la paella.
No. Repeteixo, no és la primera vegada, crec que el president de la Diputació de Castelló, el senyor Fabra també estava imputat, es va presentar i va tornar a guanyar.
I va tornar a guanyar i, a més, ara s'han resolt els procediments que l'han exonerat de tota responsabilitat. Per tant, cuideu. Vull dir, en el moment que es va presentar també hi havia un debat. Escolta, una persona que està investigada, sent investigada i que està implicada en un cas d'allò, però és que la realitat és que cap d'aquells procediments judicials va tirar endavant, no hi ha hagut cap sentència condemnatòria. Amb la qual cosa, també ho dius amb la boca petita, no? De dir, sí, estan implicats, però si segueixes el cas del senyor Fabra Castelló, la veritat és que no hi tindria que haver cap motiu per no presentar-se.
Uh-huh. Jo crec que també se senten tots una mica berlusconis. Com que Berlusconi sempre guanya i està... Ara tornarà a guanyar, perquè com que la gent no el voten, doncs ells deuen dir, sí,
A mi em fa por que sigui això el nostre mirall, una mica.
Ja, ja.
No?
Sí,
que sigui, que és allò el que voldríem tots ser, no? És com si votéssim aquest tipus de personatges, és allò que voldríem tots ser. I a mi això em fa una mica de por, no? Que ens emmirallem amb aquest tipus d'històries.
Home, jo...
En lloc de fer net, no? I de buscar gent honesta, almenys no presumptament, o sigui, honesta de principi, no? Si fos un sol cas de diguéssim, una sola trama d'aquestes de corrupció, bueno, podries pensar que no pot ser que tothom, però en són diverses de trames, o sigui, són gent implicada no en una trama, en diverses trames. Mm-hmm. I això és el més... és el que et sorprèn més, entenc jo. Però a mi em fa por això, que ens emmirallem una mica, no? Amb aquest tipus de gent, dius, bueno, mira, pots fer el que vulguis,
no passa
absolutament res, al contrari, tens poder... en aquest cas tens poder polític i econòmic, perquè el tema és la corrupció. O sigui, si tu... poder polític tampoc no en tens massa, sinó fas desviaments, perquè econòmicament no tens un sou a final de mes i s'acaba la història. Vull dir, tu pots demostrar com has entrat a la política i com ne surts. L'única manera que econòmicament també tinguis poder és que facis desviaments. Si no, no hi ha manera. Vull dir, tu entres i surts a la política... i el teu patrimoni no s'incrementa substancialment.
Darrerament s'han augmentat molt més els controls en aquest sentit que fa uns anys.
Evidentment.
Home, jo a veure, és una opinió totalment personal, eh? El que passa que aquest tipus de coses al final només fan que una mica confirmar-te i assegurar-te una mica allò de dir, bueno, si el món de la política en general ha de ser un motor, els lideratges, etc, això que expliquen que ha de ser el motor una mica per recuperar aquesta confiança tots plegats i tirar el país endavant i no sé què, no sé quantos, amb una paraula, la il·lusió per fer coses, la veritat és que t'espantes una mica i estic d'acord quan dius això és una mica la italiana. El senyor Berlusconi va per una banda i la societat italiana en general va per una altra, però ja fa anys que Itàlia no vol, els polítics van per una banda i el territori i la societat civil en general va per una altra banda. Aquí jo no crec que hi hagi tant el fet de dir és que jo em vull semblar amb una cosa així, perquè la veritat és que seria sorprenent, però sí que aquest concepte de trencament en la societat de dir, mira, els polítics, una mica ja està passant.
Sí,
la política va per una banda.
Això ja passa.
I els que d'una forma o altra no estan per política van per una altra banda. Aquí sí, que em sembla que mica en mica, no sé, jo les enquestes aquestes de la confiança que es té amb els polítics cada cop surten unes dades així com més estranyes, no? I jo crec que, vaja, si avui la fessin, després d'una notícia així, jo crec que tornaria a haver una baixada amb aquest concepte de la confiança amb els polítics. No ho sé, a València s'ho poden mirar com vulguin. És allò que dius, bueno, espera't, mirem-ho bé, no?
Recordem que no cal anar a València, també a casa nostra hi ha hagut casos...
I tant.
Digue-li cas del Palau, digue-li cas Pretòria. Notícia d'aquest dematí, una auditoria de la nova direcció de GISA, l'empresa que gestiona les infraestructures de la Generalitat, ha detectat irregularitats comptables de l'anterior junta de la direcció, diguéssim, quan hi havia el tripartit, i ho han negat els Mossos. Aquí també tenim, també es donen casos. Però no es dona, o almenys crec jo que no es dona la circumstància de que es tornin a presentar si hi ha algun imputat.
Però és que, cuideu, una cosa són les irregularitats i una altra és ja estar parlant de regals, de trajes, de és que, cuideu, jo sempre parteixo una mica d'aquella idea que jo penso que no m'equivoco gaire, de que no hi ha ningú que ho faci tot bé. Jo el primer, ja em poso, és aquell senyor, no?, que, escolti, jo a casa meva ho faig tot bé. Dir, no, escolti, si vostè l'estan inspeccionant Hisenda, no es preocupi que algú
sortirà.
Vostè no ho ha fet tot bé, perquè és impossible a vegades fer-ho tot bé. Passa una cosa, fer-ho bé o fer-ho malament, i per això s'ha d'analitzar fins a quin punt hi ha responsabilitat o no. I una altra cosa ja és les trames de corrupció, la enginyeria aquesta per muntar coses estranyes, que al final és el que deia la Cèlia, és el lucre personal, és l'antes i el després, no?, que diuen. d'una mica la situació de la persona. Jo, les imatges aquelles tremendes d'aquestes corrupcions, de veure aquells senyors amb aquelles cases, aquell senyor que tenia un zoo a casa, i dius, bueno, però tenia allà de tot aquell home, no? Cavalls, tal, i dius, home, pues a veure, amb un càrrec polític no tindria que haver-hi aquesta possibilitat, no? Feia una mica de mal olor, em sembla que era un senyor de Marbella, no?
Però aquí a casa nostra jo trobo que també apareixen a vegades notícies que després veus que desapareixen i ja no se'n parlen més. I dius, i com és que ha desaparegut això? No? Allò que van canviar aquell jutge era que van canviar del cas Millet i que va fer més feina en un mes que no havien fet els altres en 3 anys i no sé què, però saps? Ha desaparegut això.
Una cosa és que desaparegui i l'altra és que s'aturi l'instrucció. La instrucció continua. Que és un procés, clar. És un procés llarg.
Però queda aturadet.
Queda aturadet informativament. Jo aquí trobo que no hem de confondre els plans informatius i el pla judicial.
Millor que sigui informatiu. Jo
entenc, clar, és el que passa moltes vegades i sobretot el mal que se li assenyala moltes vegades que pateix el jutge Garzón, que surt molt a la premsa, però a l'hora de que vas a mirar l'instrucció del cas, que a mi pel que m'han explicat és la part més important, o sigui, construir el cas, explicar, donar els arguments, vincular a les proves, és un procés llarg, i hi ha alguns casos com per exemple el cas Palau, quan es maneja tanta informació, doncs encara més, però que s'ha de fer molt bé, perquè si no després et pots trobar al judici que et tirin a terra per alguna errada en aquesta instrucció.
Bueno,
el Juli Solà va fer, jo crec que va fer molta feina.
Hi ha una cosa que sí que és un tret diferencial amb la majoria de països europeus, que jo és una cosa que sempre m'ha sorprès, no? Per exemple, Alemanya i aquests països més nòrdics, a la que una persona, amb raó o sense raó, és imputada amb algun tipus de trama, veus que el primer que fa és dimitir. Sí. Llavors, per què? Perquè hi ha un interès general, un projecte col·lectiu, segurament d'un partit que aquest senyor està, o un parlament d'un land, no? O de tal, i veus que el primer que fan és dimitir. I dius, i no passa res. O sigui, és un exercici de responsabilitat per no afectar un projecte col·lectiu. Aquí i a l'estat espanyol en general, la veritat és que la cultura de dimitir no existeix.
No el coneixen.
Si voleu, hi tornem després perquè tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Vinga, Gaspar.
Mireu, jo us escolto i perdoneu, però doncs jo sóc el més vell de tots. Rosa, benvinguda, una abraçada.
A tot una benvinguda.
No em sent, la Rosa.
Hi ha algun petit problema? Rosa, sents?
Veu? Ara sento, que no té sentit, no té sentit.
Espai. Rosa, una abraçada i benvinguda.
Gràcies. Torno a l'abraçada ben forta.
Bueno, primer. Dos, avui m'han dit que faran un festival a la residència perquè hi ha una senyora que fa 100 anys. Jo la felicito, no la conec, però la felicito per fer els 100 anys. I tres, a Itàlia tenen el Berlusconi. I aquí a Espanya de Berlusconis n'hi ha massa. Ara, tot això puja i encara cobren de l'Estat perquè el poble no tenim la dignitat d'anar a votar i no votar-los. Mentre el poble no reaccioni i digui aquest no el volem i fotre-lo fora de les llistes, no en sortirem. I n'hi ha molts. A veure si tenim sort. I, a més, els barcelonins que sàpiguin demostrar que som algo Catalunya. Ara, a Barcelona, els 2 milions que són de catalans deuen ser 500.000. I desenganyem-nos. Anem a votar, però sense la il·lusió de la independència. Anar fent, però que sàpiguin que hi som.
Home, però la il·lusió no l'hem de perdre mai.
Els catalans que quedem catalans, hi som. I no mos cal barallar, però que mos respectin la nostra manera de ser. Salut, que no es falti el pa a tots, i anar fent.
Molt bé.
Gràcies, Pa, per la seva aportació. El que es fa aquest matí és donar-li la medalla centenària d'Administració Social i Família a la senyora Benedicta Massip i Massip de la Bisbal de Falset. Se li dona aquí a Falset perquè està a la residència Les Vinyes. Apunta això i el tema de Gaspar ha vingut a reiterar una mica doncs el que hem comentat aquí, que de Berlusconi per l'estat espanyol n'hi ha uns quants. Potser, ara hi pensava, perquè hi ha un tema bastant important que és el que dona poder a aquests, entre cometes, senyors. És una mica el clientelisme. Creieu que també n'hi ha, doncs? Perquè si no, jo no entenc una cosa sense l'altra.
A veure, la veritat és que en aquells llocs on veus que es fa un mal ús de les subvencions i tot són associacions fantasmes i coses estranyes, doncs hi ha més perill de clientelisme pur i dur. Però això no hauria de ser així. El que passa que venim d'una cultura molt arraigada de que tot ho ha de fer l'altre. I això els polítics n'han sabut aprofitar-se.
L'altre o l'Estat? Sí,
l'altre, l'Estat, l'administració, és igual, tot ho ha de fer l'altre. I per tant, demano subvenció, demano ajut, demano no sé què, demano no sé què. I això, desgraciadament, és un escenari que desapareix. De fet, jo crec que ja ha desaparegut. Després imagino que en parlarem amb els 100 dies d'en Mas d'això. Però bé, això està claríssim. La cultura aquesta de la subvenció per fer-ho tot ha desaparegut. I jo penso que amb la cultura de la subvenció va néixer molt d'aquests problemes. Perquè les garanties a vegades de diners públics que s'han entregat per fer projectes, pues no cal que recordem en l'època del trasbassament, les mogudes que hi havia a les comarques del nord de Castelló, suposadament per fer obres. I aquelles obres, si ara hi anéssim, veuríem que no hi ha res. I allò bé es va pagar, d'alguna manera, no? Per tant, a veure, aquí jo crec que hi ha un canvi d'escenari i amb aquest canvi d'escenari hem d'esperar que també hi hagi un canvi de lideratges polítics, en general.
I amb tot això de les subvencions, ara com que he estat a l'Ajuntament, em penso que es dediquen més a controlar i a vigilar els ajuntaments aquests petits, perquè resulta més fàcil, com si diguéssim, que les subvencions són més petites, els projectes també són més petits, i no sé si hi deu haver tant de control i tanta vigilància ajuntaments ja més grans de tots aquests que hi ha tan grans. O allí ja la cosa deu passar, perquè també no és tan fàcil, per exemple, perquè venen a veure-ho, per exemple, a nivell de diputació et donen una subvenció i venen a veure-ho, Això era per això, a veure.
Els controls hi són.
Hi són els controls.
Hi són els controls.
I si vols canviar una cosa per una altra, ho has de fer. I llavors però també no entenc també com pot arribar a passar tots aquests desvius i gastar coses que són per una i que no es fa, i no es gasta per allò que es gasta per una altra, i tornar a demanar subvenció per una mateixa cosa dos o tres vegades. Vull dir, és complicat, i passa, i tant que passa.
A mi, a part de tot això, el que em fa més por és que aquesta manera de funcionar, en lloc de donar-nos més llibertat personal, ens coacciona i tenim menys llibertat personal. Tenim menys llibertat personal, és a dir, confiem menys en la gent, confiem menys en les nostres pròpies possibilitats, ningú és professional perquè els altres ja, com que tu no confies en els altres ja no confien en tu. Vull dir que a mi aquestes manques de llibertats, però del dia a dia, d'allò que dius, escolta, no, que jo sóc capaç de fer això, sóc capaç de fer allò, o de cara a la societat puc, tinc un valor afegit, això no ho creu ningú. I a mi em sap greu, perquè dius, cada vegada som més esclaus d'un munt de coses, com perquè la llibertat personal no la portem a l'últim terme, no? O sigui, cada vegada som més esclaus de tot, o sigui, no només de la burocràcia, sinó de o sigui, dels veïns, dels no sé què, vull dir, tot d'alguna manera, en lloc de donar-nos llibertat, ens esclavitza.
Sí, som esclaus de les nostres deutes.
I això és horrible. Sí,
pues ara penso que el deute és bastant important. Sí.
El que passa que, justament, la part de deute més important del conjunt de l'Estat, el 75% és de l'administració pública. Jo crec que hem viscut un parell d'anys, jo primer, amb una espècie de sentiment de culpa, de pensar que has estirat més el braç que la màniga, per tant has desendeutat potser més, pensant que això seria Hollywood durant molts anys. Però quan tu mires les dades de l'atur i de quina manera afecten el producte, o sigui, la recuperació econòmica, el 75% de les causes estan a l'administració pública i l'altre 25% ens el repartim. Famílies, empreses i la banca. Cuidado, és que és el 75%. Llavors, aquí sí que penso que hi ha un problema més de gestió. No, no de subvencions, eh? Dels diners públics en general. Perquè, home, de cada 10 euros, 7 i mig estan en deutes de l'administració, doncs em fa l'efecte que potser no, ja no ens hem de veure tant ni esclaus ni culpables del que hem fet fins ara. Potser hem fet...
No, perquè aquest sentiment de culpa, a part de tot això de la part econòmica i tot, també jo crec que la traslladem a tots els àmbits. I, per tant, a l'hora d'anar a votar, potser hauríem de ser més lliures i exigir als nostres polítics moltes més coses. Vull dir, no ens mobilitzem, no tenim llibertat. Vull dir, no... En pic, les coses no tenen per què decidir un cop cada 4 anys. Durant el procés tens molts mecanismes com perquè si una cosa no et sembla correcta, queixat.
Funcionen aquests mecanismes?
Bueno, no ho sé, jo ho vaig provant. En petites coses, és que és amb el dia a dia, també. Vull dir, si una cosa no t'agrada com funciona, t'has de queixar, i si pots canviar, si tu tens la potestat per canviar, ho has de fer.
La gent
amb el dia a dia, vull dir, amb els companys de feina, amb tot. Amb el teu contacte amb l'administració, si hi ha algun procés que no et sembla coherent, està a les teves mans, també.
Home, de mica en mica, totes les coses que van passant no fan més que confirmar que el protagonisme del moment l'ha d'adquirir la societat civil. I la societat civil només agafarà aquest protagonisme si és capaç de treballar conjuntament a través de col·lectius o a través... Si continuem amb aquest individualisme tan estrany, la veritat és que difícilment es podrà fer res, no?
Doncs, conservadors,
permeteu-me...
conservadors i còmodos, també.
Fa un mes aproximadament es va presentar un llibre a Barcelona que es deia Valors tous per a temps durs, crec que és que darrere hi ha la ESADE, l'escola de negocis ESADE.
ESADE ho va fer.
I venia a ser una mica de resum de l'enquesta de valors d'Europa, a nivell presentat en Catalunya, del 2009, crec recordar. Pues, allí que una de les primeres valoracions que feia és que ha augmentat l'individualisme, per no dir que s'ha, jo m'atreviria a dir que s'ha consolidat, era una idea que ja venia de fa molts anys i que l'enquesta ve posada blanc sobre negre, dir aquesta idea és que ja està, ja s'ha implantat, no és ni un ni dos, sinó de tota la societat civil que parlàvem, que té aquest valor i un altre, també la pèrdua de la idea de l'esforç havia passat en un segon o un tercer terme i altres qüestions, però clar, parleu de la societat civil, amb números està dormida.
No és que estigui dormida, jo aquí discrepo. La societat civil
està còmoda.
S'estructura associativament a través d'una arquitectura associativa que els polítics
no hi ha compromís.
Abans de parlar, i què està passant? Que moltes associacions que diuen representar moltes coses o molta gent, alhora la veritat representen el que representen. Perquè prima l'individualisme, la dificultat. A veure, no cal que vingui ESADE a fer-nos una enquesta.
Però
la pèrdua, evidentment,
no ratifica una mica quantificat sí que va bé.
Només hem de fer una mica de memòria de quantes coses en els últims 20 anys recordem que es feien col·lectivament i conjuntament i sí, coses sí, molt diferents, sí. És igual, el poble, la vila, la ciutat, i quantes coses s'han perdut en aquests 20 anys. I a vegades inclús coses lúdiques.
Sí, sí.
Aquesta capacitat de fer coses col·lectivament, de posar-hi, és justament això que estem parlant. Una cultura de guanyar molts diners.
Ràpid.
Ràpid. La primera conseqüència que té és que si jo puc, amb la Cèlia ni parlo. Perquè a veure si deixaré de guanyar un duro. I a partir de que a mi comença el desastre, perquè estem posant les bases, perquè a ella li passa hi ha alguna cosa, i a mi també, per descomptat. És aquí la trampa que hem caigut del neoliberalisme.
Perquè la trampa és que relativitzem les coses, és a dir, jo sobresurto si tu estàs per davall meu. I aquest és el problema. El problema és el de les comparacions. O sigui, el problema de la llibertat personal és dir fins quan tu necessites o fins quan tu estàs disposat a treballar o fins quan tu estàs disposat a viure en societat o el que sigui. Si tu, tot el que tu tens de més, i no és només econòmicament sinó socialment, sinó professionalment, sinó de relació amb les persones, sempre és en comparació amb els altres, aquí és on tenim el problema. Perquè si no et compares, sinó que simplement dius jo què hi puc aportar, és molt diferent. Jo crec que, i mai, és que mai acabaràs de comparat. Si comences amb aquesta rutina de comparat, no acabes mai. Perquè sempre tindràs algú per comparat.
No, home, i la cultura que ha primat és dividir per vèncer. És dir, a veure, d'una forma o altra, les estratègies que s'han fet servir és creem conflictes artificials perquè d'aquesta manera tindrem a la gent dividida. Mentre estiguem dividits, difícilment farem res col·lectivament perquè estarem preocupats per coses banals que al final no ens preocupen, però això és el que no et deixa veure realment els problemes, no?
Jo ho veig molt complex, perquè abans que hi ha hagut el programa de l'art d'educar i ha sortit una mica aquest tema també de la falta de l'esforç des de l'escola, l'individualisme. L'escola ja predica la col·lectivitat i compartir i totes aquestes històries.
Estan 20 alumnes en una classe, com sempre aquí ja.
Sí, exacte. I costa, perquè a nivell de família, que són els que haurien també de potenciar el mateix, doncs no es potencia. Vull dir, hi ha nens, per exemple, sense rendiment grandets ja, de 15 i 16 anys, que hi havia primària i hi havia secundària, per exemple, que no es rendeixen, però aquest nen té l'iPod, el telèfon mòbil d'última vegada d'això, les bambes de marca, ho té tot, perquè s'ha d'esforçar. Vull dir, i és el rei de la creació.
És
costarà arreglar-ho, vull dir.
Home, costarà arreglar-ho. Sí, el que passa que, cuidado, això que li dèiem la societat civil organitzada amb associacions, etc. Fixeu-vos una mica per... i en temes empresarials es veu claríssim. Per cultura bàsicament nord-americana hem portat aquí el concepte dels lobbies. La paraula lobby és una paraula que cada cop s'utilitza més. I el lobby és moltes individualitats que junten en un moment determinat per aconseguir un objectiu. No sé si és molt agosarat dir-ho, però jo al final tinc la sensació que el món polític no controla. Qui controla són autèntics lobbies internacionals a nivell econòmic, sense noms ni cognoms. I aquests són els que estan marcant el tam-tam, no? Com si anéssim tots a processó. I jo crec que aquí hem substituït l'esperit col·lectiu de fer coses, l'hem substituït pel concepte del lobby. En juntem si m'interessa. Però si compartim aquest objectiu, creuem els dits perquè sempre siguin lícits, no? En el cas de València sembla que no era tan lícit aquest objectiu, no?
Sí.
Recordem que tenim dos telèfons que des de casa també podeu dir la vostra sobre el que estem posant damunt de la taula. Hem començat a València, però també
anem venint
cap aquí. Qüestions també, si voleu aportar alguna qüestió, recordeu que tenim el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. També, si us és més còmode o esteu davant l'ordinador, ens podeu enviar un correu a ordelvermut@radiofalset.fm, ordelvermut@radiofalset.fm. El tema del Facebook ja veurem si l'obrim més endavant.
Arribarà.
Sí, suposo que a la llarga.
Ja tinc ganes de dir coses.
Al Facebook?
Sí.
No. Jo prefereixo que me les diguis a dos pams, però bueno.
No, home, perquè han de ser dos pams, home. Poden ser bones, no? I engrescadores.
Poden. Han de ser
engrescadores.
Jo no sé si els que esteu a casa, els que esteu aquí, vau seguir el balanç que va fer el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, amb aquests eixos, amb aquestes actituds, i intentant explicar una mica el sentit de tot el que feia, però la veritat és que han arribat les retallades i fins ara, doncs, fins i tot ho hem comentat en més d'una tertúlia, no sé si amb les mateixes persones que avui, el tema de que fins ara no hi havia hagut indignació, agafant el títol d'aquest llibret de, que ha triomfat tant a França i que ja està traduït al català, hi ha hagut, no hi havia indignació, però ara sembla que ja hi comença a haver alguns sectors, com el de la sanitat, que ja han començat a sortir. De moment, només han sortit, diguéssim, els més clarament afectats, però ja hi ha hagut més d'una manifestació, més de dos, a Barcelona. Aquest dematí estàvem sentint que alguns alcaldes de l'àrea metropolitana s'havien reunit o havien muntat un acte en aquest sentit davant de l'Hospital Moisès Broggi. Com veieu, hi haurà més aixecaments, entre cometes, de la ciutadania reclamant que es parin aquestes retallades o, com va dir el mateix president, les retallades hi han de ser, perquè no n'hi ha més?
Home, jo penso que sí, que la gent s'anirà bellugant, no? Sobretot potser amb el món de la sanitat i amb el món de l'educació, jo crec que hi hauria d'haver moguda, eh? Però amb el món de l'educació, no és comparada, però impressionant, eh? I escolta...
Jo l'únic que trobo positiu de tot això és que tenim ressò internacional ara. Que semblava que no existís, que Catalunya no existís. Que...
Positiva, eh? Positiva.
Positiva. Sí, sí. O sigui, s'han hagut de fer retallades, s'ha hagut de demostrar que tenim una posició respecte a l'estat espanyol amb inferioritat de condicions, com perquè sortim internacionalment a tot arreu. Doncs és l'únic positiu que hi veig, que per mi això és perfecte, però és que això havia de sortir a la llum pública sense haver de recórrer. Però vull dir, ara és quan tenim ressò internacional, és que és flipant.
The Guardian i The Financial Times, que no és poca cosa.
No és poca cosa.
No, però a més, vull dir, te posiciona com a país amb respecte a l'estat espanyol. Vull dir que s'ha aconseguit més amb retallades que amb les...
Però és que les retallades podrien anar per altres cantons que no eren aquests.
Això és discutible, però vull dir, el tema és la posició econòmica que tenim.
Això és com he tingut un accident i ara m'han tret el diari, perquè he tingut un
accident. Sempre has de veure el punt positiu. Sempre has de veure el punt positiu.
I trencar les cames i mira, estic contenta perquè he sortit el diari.
Sí,
és positiu, però vull dir... Jo em semblaria que fos positiu si verdaderament haguessin fet les retallades per allum calia. Llavors semblaria positiu del
tot. Jo crec que no han acabat, vull dir que tampoc no passa res. No han acabat
però
de retallar.
Però per on començar, xata, ja han començat
ja,
prou.
Però no han acabat.
La mort de Déu, que se retallin els sous, que és el primer que es poden retallar.
Se'ls han retallat.
Sí, se'ls han retallat. Ai, no m'hagués dit parat que sortia el diari.
El que és, a veure, del que va ser una miqueta el programa de la tele... I quan es parlava de les retallades, el president de la Generalitat deia una cosa que a mi al principi vaig pensar, ei, mare, però després penso estar en la línia del que deia la Cèlia, deia les retallades són la millor inversió.
Jo crec que si això serveix perquè els altres ens donin els calés que ens fan falta...
Què passa aquí? Si partim de la idea que els que estan més endeutats són les administracions públiques, a veure, jo el que penso que és llestimós és veure el president del teu país... anant a Madrid a demanar, si us plau, al president de l'Estat que el deixin deutar. O sigui, aquesta és la situació. I que un cop li diu, no, et deixo fins a 1.000, li diu, i l'altre fa el pressupost, diu, no, ara vostè ha de fer més esforç, el doble. Jo penso que la situació és aquesta. Per tant, no tenim pressupost, per tant, anem, com es diu vulgarment, doncs apretant les partides pressupostàries. Hi ha sectors molt sensibles, això és evident, sanitat, ensenyament...
Els pilars bàsics de l'estat del benestar.
Sí, però és que, cuidado, és que estem davant d'una situació en la que tothom, experts, t'estan dient, escolti, que vostès han muntat una economia irreal. Això al final pot fer un bluff de l'alçada d'un campanar. I evidentment, no fa cap il·lusió veure que Belvitge tenca dos plantes, que Santa Tecla no sé què, que tal, que qual. Això, al contrari, jo penso que fa por. Fa por perquè davant d'una eventual circumstància de demanda de prestació sanitària ja veuríem el que s'hauria de fer, no? Jo em quedaria més amb el concepte de dir, escolta, això està canviant les maneres de fer. És un altre model de gestió. I si aquest altre model de gestió està ben vist internacionalment perquè vinguin inversions aquí, em sembla molt bé. Però si ha de ser només per fer la gracieta de que tanquem dues plantes i així em sembla que fem, malament. Jo, home, no puc dir ni tinc elements per valorar en un sentit ni en un altre, però em fa l'efecte que poques sortides quedaven, a les retallades. També van sortir temes en el programa que jo penso que la presentadora tenia tota la raó, li va recriminar en forma de pregunta l'aportació de diners que ha fet a Spanair, no? I deia, escolti, bueno, doncs són d'aquelles coses que queden al cantó sempre fosc, no?
No, i després a nivell d'ignorància, com la meva, per exemple, que no estic al corrent de polítiques ni sé parlar com vosaltres, no entens que hagin ajudat els bancs i a les caixes, l'Estat, i que després aquell mateix banc que l'han ajudat, aquells calés, surtin per promocionar un deportista. I, escolta, hi ha altres coses que promocionar més urgents que no un deportista, per exemple, que no han donat per ajudar el petit empresari, per fer hipoteques a la gent. Vull dir, hi ha coses que la gent de peu no ho entenem. No les entens? Vull dir, com equilògiques totalment.
No, és cert.
Escolta, les milionades que s'han abocat a totes les caixes i els bancs. Llavors ho han de pagar els pobres desgraciats. O sigui, som nosaltres els que els hi hem de solucionar el problema. Però no el tenen ells el problema. Però que se'l solucionin ells. Quants directors de caixes i bancs que han fet han desaparegut? Cap. Perquè feien el que els hi manaven de més amunt. Llavors, com s'ha d'arreglar tot això? Dius que ho veig complicat.
Jo tinc la sensació que estem en un cercle, això que en diuen un cercle viciós. No cal dir noms perquè d'allò, però els principals productes d'actiu que diuen els bancs els tenen front a les administracions públiques. O sigui, els principals préstecs, i no cal anar gaire lluny d'aquí, tots sabem que el principal préstec que té una entitat el té davant de l'administració. I això genera dependència. Que no servilismes, no l'hauria de generar, però que genera dependències. Sí, sí. A partir d'aquí, home, jo continuo dient que hem de canviar el model de gestió. Jo em fa l'efecte que la clau de tot està en que aquí hi ha un canvi d'escenari, les coses s'han de gestionar d'una altra manera, introduir aquest canvi de gestionar les coses portarà, com es diu, traumatismes. Evidentment no fa cap gràcia ni d'ensenyament ni de sanitat, però és que de retallades en està ben en altres sectors.
També n'hi ha cultura, que sempre estem assenyalant.
L'altre també, sí. Per suposat, cultura també, m'explicaràs. I els ajuntaments, tots aquests ajuntaments petits, ja es poden despedir de fer res, perquè també retallen.
Dona.
No hi haurà home, ja ho veuràs. Llavors, però tu, aquesta legislatura que es començarà, quina gana que es passarà? Perquè, escolta'm, els grans encara tenen entrada de diner, més o menys, de impostos i històries, però aquests petits, 4/4.
Amb el tema dels ajuntaments, no vull ser allò que diuen pájaro de mal agüero, però és curiós que en els cercles, això dels gurús, que dic jo, de l'administració pública, jo dic que sempre envien submarinos, no? Què us semblaria aquella pregunta? I és curiós com en els últims mesos torna a aparèixer aquell fantasma de la unificació d'ajuntaments, sí, i municipis. Sí. I cada cop surten més força, o amb més grups, no? Que són aquests lobbies, precisament, que volen posar a primera línia un debat, no? I això, cuidado, és un tema que jo...
No està tancat.
No és que estigui tancat, és que veig que les dificultats financeres o econòmiques dels petits ajuntaments poden acabar sent la gran justificació de dir, escolta'm, i potser agafem i els juntem de 10 en 10, no?
Jo trobo que potser fa un any encara tenia certa força aquesta possibilitat, però veient com a nivell internacional s'està veient el desenvolupament de com han anat a nivell de les economies de Grècia, de Portugal, d'Irlanda i d'Espanya, veus que cada vegada l'economia espanyola s'allunya del comportament de les altres tres. A Grècia sí que es va haver de fer, però és que allà ja no tenien més remei. Jo trobo que en aquest sentit aquesta certa millora, o el que ens venen que és una millora, pot arribar a a que aquesta idea de la unificació d'ajuntaments sigui una possibilitat real. Veurem, veurem què passa.
Són corrents d'opinió, és allò. Sí, sí. Aquí estem en un moment ara que els mitjans de comunicació també juguen el seu paper i comences a veure debats que dius, pues et surt la ministra dient que l'horari hauria de ser lliure de tot. Bueno, pues vale, molt bé, pues ja anirem a l'Ajuntament a tindre una reunió amb el tècnic, en diumenge, o ja demanem al banc que estigui obert diumenge al vespre, perquè mira, després de sopar em ve de gust anar a d'allò. O ja no parlem del comerç, que desgraciadament sempre és el que està a primera línia d'aquest debat, no? De dir si el comerç ha d'estar obert 24 hores o 48 o d'això. Vull dir que es van introduint debats d'aquests que al final te'n dones compte que és el que dèiem, no? És un canvi més fort el que es pretén incloure, i aquí em preocupa més, perquè una cosa és que l'economia vagi malament, l'altra és que em canviï la forma de vida, que aquí sí que penso que hauria de motivar o que parlàvem abans de dir prou, fins aquí s'ha acabat i cadascú és lliure de triar com vol viure, no com li marquen segons estils, anem a dir, liberals.
Bueno, a veure com es desenvolupa. Canviem de terç, si us sembla, mirem una mica la política municipal. Ens anem a la capital del Priorat, que està vivint doncs ja al final de definir l'escenari que es plantejarà en campanya. Sembla que al final hi haurà tres llistes. Podria ser que n'hi hagués una quarta amb el Partit Popular fent una llista fantasma, com va fer...
Sempre surt. Sempre hi és el Popular.
Després no ve als debats que organitza aquesta casa, però de ser hi són. En l'últim ens va passar, en el penúltim, no, en el penúltim vam vindre, però en l'últim, tot i que vam fer la invitació pertinent...
En l'últim vam vindre, sí. No recordo.
En l'últim no. Veurem que és positiu que hi haguin aquestes tres llistes. Primer s'apuntava que només hi hauria presència dels dos partits. Ara cada vegada es veu amb més força, i per la informació que... almenys jo disposo, sembla que hi haurà una tercera llista. És positiu, no? Com creu que pot anar?
Com més llistes hi hagi, millor. Més participació.
Com més serem, més arribem.
Vol dir que més gent se sent implicada. Vull dir, jo crec que com més gent millor. I si fossin llistes obertes seria perfecte, acabat. O sigui, els pobles petits són llistes obertes. O sigui, els pobles petits, jo sol em puc presentar. I no hi ha cap problema. Llavors, entren els que han d'entrar, però a part d'ell mateix són llistes obertes. O sigui, tu votes a la persona. Si a part d'haver tres partits ni poguessin haver molts més i fossin llistes obertes, seria perfecte. No tens res més que posar d'acord amb els altres. És un exercici democràtic impressionant. Tu has de treballar, això està clar. No et regalen res. No perquè tu tinguis una idea brillant, tothom te votarà que és perfecta. Tu has de treballar,
I trobo que funciona en un municipi més gran com Falset, que estem parlant de 2.700, 3.000 habitants.
Per què no?
Podria funcionar.
Podria funcionar, per què
costa
no?
Costa per això,
Per què no? Podria funcionar.
Costa?
Sí, home, que costa.
Els que realment tenen ganes d'implicar-se en política o ja no diu form, o sigui, implicar-se amb la societat, per què no s'han de poder posar d'acord per tirar endavant un poble? Tampoc no és tan gran Falset.
Ni tan petit.
Però perquè no ho puguis posar a terme, o sigui, vull dir, ho has de debatre més, molt bé, no passa res.
Costa, però cal bellugar-ho perquè pugui ser.
Va, hi ha una cosa, dius, com més llistes, millor. Jo diria, com més llistes, millor, perquè vol dir pues, que hi ha una pluralitat de sensibilitats en un municipi i, per tant, que tothom se senti identificat amb un projecte. Però jo voldria dir una altra cosa. Amb la situació que aquí hem comentat i que em fa l'efecte que és palès a la majoria de municipis de Catalunya, en aquest moment diria que tots els candidats d'entrada jo penso que estan fent un acte de valentia perquè voler assumir la responsabilitat pública en aquest moment, pues, la veritat, amb les dificultats que lògicament hi ha a cada entorn, pues, d'entrada dius, ostres, doncs d'entrada felicitar tots els candidats, siguin del partit que siguin, perquè com totes les coses es fan a fi de bé, doncs aquesta voluntat de voler agafar una responsabilitat en un moment molt complicat, doncs la veritat és que, per almenys per la meva part, és digna de felicitació. Si llistes obertes o no, això és que portem anys amb aquest debat I és curiós, perquè com més es debat, menys s'avança en aquesta línia. No sé si seria millor o pitjor. El que tampoc penso que sigui bo és que una persona es pugui presentar sense projecte. És a dir, molts cops s'ha parlat de les llistes obertes perquè un té una bona idea en matèria de cultura o de recuperació d'àmbits culturals dins d'un municipi. I en canvi, justament si valores algú d'un candidat alcalde, és justament la capacitat de tindre un projecte global, no? De portar un equip a darrere, de tindre gent preparada per poder afrontar els temes urbanístics, els temes financers, els temes tal. I en canvi les individualitats, jo sempre he pensat que és una manera encoberta, per dir-ho d'alguna manera, d'anar amb una candidatura però sense anar-hi, o això passant, no? Ara, evidentment, la llibertat de poder presentar una sola persona i que se la tiri endavant, amb això no hi ha, al contrari, vull dir, com més facilitats, millor.
No,
perquè
sí,
aquestes són eleccions que prou feines, imagino, que hi ha hagut a muntar les llistes.
Ara tornaré a dir el que heu dit un munt de vegades. Per exemple, si es presenten tres llistes, llavors sortirà gent dels tres partits, suposem. No?
Sí.
Clar, se suposa que s'haurà de fer... Se suposa que hauran de fer una samfanya. Doncs llavors, a l'hora de fer la samfanya...
Hi haurà algú que haurà de fer un equip de govern.
Aquest que faci l'equip de govern, aquest que faci l'equip de govern, haurà de fer la samfanya. Llavors, a l'hora de fer la samfanya...
N'hi ha que trien no fer-la directament. Agafen els seus i...
Ja està, vale. Però doncs, el lògic és fer la samfanya. Llavors, a l'hora de fer la samfanya... Clar, llavors s'ha de barrejar i a l'hora de barrejar s'haurien de deixar una miqueta les sigles fora i s'hauria de parlar del poble. Llavors anar a una pel poble. Perquè llavors què passa? Sobretot els ajuntaments grans, que el que d'això són les sigles. Llavors han sortit els blancs, doncs ara aquí tot el que van fer els negres fora. Han sortit els verds, doncs ara tot el que van fer els grocs no m'agrada.
Jo trobo que en els ajuntaments de la nostra comarca, més que les sigles de partit, són els personalismes.
Bueno,
com que
igual,
no, és el projecte d'aquell,
sí,
i ja no és el meu,
vulguis,
ja...
Digue-li el que vulguis, perquè es coneix més la gent. Perquè es coneix més la gent. És el mateix.
Jordi, al final,
sí.
Parlar de sigles o parlar de personalisme...
És el mateix.
És el mateix. Els efectes negatius és el mateix.
Clar. Bueno. Vull dir, jo això trobo que és l'entrebanc. O no sé què passa, us de seure tot tombant d'una taula...
Per això les llistes obertes sí hi ha un avantatge, almenys en aquestes
zones
tan petites.
Passa el mateix, és igual.
Però vull dir...
Passa exactament igual.
No passa igual si la gent vota amb llibertat. I, si la gent vota amb llibertat i entra gent de prous colors diferents com perquè cada cosa que es vulgui tirar endavant s'hagi de debatre, no puguis tindre una idea... I si no tens un suport darrere important, no tirar endavant. I al millor no és necessàriament dels teus amics o no amics o dels que participeu del mateix, sinó que necessites molta més gent. Però sempre, llavors no pots tirar endavant.
Les eleccions, sobretot les municipals, donen una sensació cada 4 anys que hem de debatre tot. No? Jo estic molt, el que deia la Rosa, en el sentit de dir escolta, mantinguem l'actitud de debat de manera constant. Només així és possible fer coses col·lectivament, perquè si cada 4 anys parlem de les coses que van bé i van malament i després tots a dormir a la palla, la veritat és que llavors tenim el que ens mereixem. Ara, aquesta capacitat una mica de debatre les coses, de, en certa manera, construir des de deixant de banda sigles i no sigles i personalismes i no personalismes, és el que al final fa avançar les coses. Potser no el ritme que voldríem, però com a mínim tens la sensació de que hi ha un cert moviment. Ara,
costa
moltíssim.
Costa a tots els nivells, no a nivell municipal, i costa a nivell escolar, i costa segurament a nivell d'empresa, costa a tots els nivells, això.
El problema avui ja no és la crisi econòmica, és la manca d'activitat. Aquest concepte que ens hem quedat tots asseguts al París...
Encarcanats.
I a veure si passarà algú.
A veure si passa.
Ja.
Estem tots encarcanats.
Passarà algú?
No sé si passarà ningú.
Oi, no parlarem amb l'esperança, ja passi algú.
El rellotge, corregut, el rellotge sí que passa.
No, sí, el rellotge sí, però... Jo no volia que marxéssim avui sense contestar una pregunta que va fer el president Mas en el seu balanç dels 100 dies, ell va dir: estem disposats a viure d'acord amb les nostres possibilitats actuals per no hipotecar el futur dels nostres fills? Em poden contestar aquesta pregunta?
Jo la primera és que no tinc fills. Bueno. Per tant, no hipotecaré ningú. Han de viure les meves possibilitats, ja les he viscut sempre. Vull dir, no... Vull dir, clar,
em sembla que ja no arribem a temps, sí, de respondre la pregunta. És dir, responguis com responguis, desgraciadament, clar, hem hipotecat els nostres fills. La realitat és que amb el nivell d'endeutament que tenim, o una de dos, on passem tots dos anys treballant gratuïtament per pagar la deute, ja veurem com ho farem. Imagino que tornaríem amb allò d'intercanviar-nos els productes, eh? O és impossible. Per tant, a veure, hi ha una manera molt fàcil de comprovar això. Qualsevol de nosaltres, per desgràcia o per d'allò, avui morim, i el que deixem als nostres fills, què és? Deixes el que deixis, però deixes una hipoteca.
Sí, sí.
Cèlia.
No, no, jo... O sigui, jo no...
Tampoc t'hi fico.
No, bueno, no en tinc, però...
S'entén que no és literal.
No, 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 però sempre, encara que no tinguis fills, sempre tens hereus. Sempre tens hereus, o sigui...
Sempre tens gent darrere.
Sempre tens gent darrere, perquè, a més, jo, sempre, jo no en tinc personal... I això pot semblar una actitud egoista, però per mi els fills de la societat també em pertanyen, per dir-ho d'alguna manera. Per tant,
una responsabilitat. Són,
però és un concepte... Però és un concepte que jo crec que no està prou expandit. Jo crec que les generacions venideres o tot el que hi ha és públic, bueno, o és de la comunitat, o és de la societat, i tots ho hem de defensar, perquè quan penses que és teu, llavors no el defenses. Per tant, tothom ho ha de defensar. Jo personalment no deixo... Soc superprudent, vull dir... No hi has tirat més el braç que la màniga. Jo no tinc cap problema.
No, però...
Personal, tinc el problema del dia a dia. No tinc el problema de què passarà en un futur. Tinc el problema del dia a dia.
Però el global d'endeutament de tota la societat és el que resta. El que passa que ara no voldria posar aquí ara una discussió. Però en certa manera també tenim el que hem creat, eh? I abans hem parlat de valors com treball, esforç, començar les coses, amb una paraula, emprendre, de forma col·lectiva coses. Quan no dones res, l'únic que pots esperar és res. I em fa l'efecte que aquí el món de l'ensenyament i de la formació en general tindria moltes coses a dir, també. És a dir, aquesta competitivitat que hem generat entre tots nosaltres, em sembla que al final doncs és com aquell carrer que està ple de botigues i es comencen a fer la competència amb els preus. Al cap d'un mes ja no hi són ni uns ni els altres, tots morts. Perquè si l'únic que fan és dedicar-se a veure... A veure, aquell té allò a un, jo ho baixo 0,5, al final no queda ningú. Mm-hmm. Així ens hem carregat la indústria, vaja.
Mm. Bueno, veurem si es pot reactivar o almenys cap on es fa anar l'economia.
Sí, home, sí, tot se reactivarà.
L'economia cap als serveis... I la investigació, evidentment, sí, la creativitat des de l'àmbit industrial. Que vaja, això, un falset que tenim al Vitec, una comarca com Priorat, hauríem de parlar-ne molt, perquè...
N'hem de parlar i en parlarem.
Estem desaprofitant molt un tema molt important.
Aquesta és una altra tertúlia, però me l'apunto, Enric. Enric Albo, gràcies per haver participat d'aquesta tertúlia.
El meu minut.
Ràpid, 30 segons. S'havia reduït. No, estem en crisi.
Convidar a la comarca, que si voleu baixar a Pradell, demà s'inauguren dues exposicions, una de fotografia molt maca i una de ceràmica. I que també tenim un bon cafè per poder fer un bon aperitiu i un bon dinar. Us esperem a tots els de la comarca que vulgueu baixar.
Gràcies, Rosa. Gràcies, Celi, també per estar aquí acompanyant-nos. També l'Ivan Giranés, que ha estat a l'altra banda tenint el control tècnic, i també les trucades que hem rebut avui, la del Gaspar, que li agraïm també haver participat en aquesta hora del Vermut. La setmana que ve i tornarem la última abans de les vacances de Setmana Santa i de la Fira del Vi. Us esperem, doncs, que ens retrobem dissabte vinent, que passeu molt bona setmana amb aquest gran clima que ens fa, aquest temps que ens fa avui. Adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.